Nosaltres és el grup Cultura i Educació, que hi ha la Carina, hi ha la Juli. Juli? Aquí, aquí, que no la veia. I els membres són aquests. És un grup que es forma a la dècada dels 90 amb la incorporació del Nacho, com tots sabeu, de l'Ignasi Vila, que venia de la Universitat de Barcelona a la Universitat de Girona. I és un grup que neix al voltant de qüestions, sobretot, que tenen a veure amb el bilingüisme, amb competència multilingüe, immersió lingüística, etc. etc. Temes que estaven llavors a l'agenda, fins i tot política, d'aquell moment. Bàsicament tenim tres grans línies i una emergent que sorgeix de la incorporació de la Montse Palma amb la desaparició del grup de la Maui, que estava la Montse amb la Maui, llavors s'ha incorporat i liderarà una línia de política educativa i educació superior. Però les tres grans línies del grup seria la formació docent, que això s'ha traduït en diferents ERMIFs, que de fet, al igual que passava amb els altres grups, i és la grandesa de l'IRE, tot i que estem en grups, hi ha transversalitat, ho dic perquè amb la línia de formació docent compartim els ERMIFs amb d'altra gent, d'altres grups, per exemple, de diversitat, amb la Montse, etc. etc. I aquí bàsicament s'ha traduït en un treball metodològic a través de situacions pràctiques reals, i la idea, aquí Montse corregeix-me i l'altra gent que hi esteu implicades, és problematitzar les situacions pràctiques teòricament. Per tant, els mestres porten diferents situacions de l'aula que els hi ha passat a la seva vida quotidiana, i la noció de situacions pràctiques reflexives reals té a veure amb intentar problematitzar, donar sentit i contingut teòric a aquestes situacions. I a partir, bé, és molt més complex, però hi ha tota una altra línia d'ensenyament i aprenentatge en educació física i de l'esport que lidera el Víctor López. Hi ha tot un tema vinculat a l'anàlisi i gestió de la diversitat lingüística, identitària i cultural, que la responsable és la Carina Siqués, però bàsicament el que us volíem proposar, més que l'últim projecte que tenim viu, més que explicar-vos els objectius o la metodologia o els procediments, etcètera, etcètera, del projecte, explicar-vos una mica quin és el nostre marc o el marc subjacent a aquest projecte. I per tant, dedicar aquests 10 minutets a compartir això. El projecte és aquest. I en Xavier Besalú també, el que dèiem que som intergrups. Bàsicament, jo no sé vosaltres, però això, l'informe PISA, és un cunyasso. O sigui, nosaltres no ens ho creiem. No creiem que tingui cap tipus de sentit comparar un país incommensurable, tan diferent, amb una història de l'educació pública tan diferent, amb un context, una ecologia de l'aprenentatge tan diferent com pot ser Finlàndia, per exemple, i Espanya. És a dir, aquest nivell, que és el nivell que llavors periodísticament es ven més, no? Els 40 principals, doncs quins són els resultats de l'informe PISA, amb ciències, amb tal qual, amb tot això, creiem que té un interès relatiu. Però sí que de l'informe PISA es deriven dades o resultats que pensem que són més interessants. I un és aquest, per exemple. Un és aquestes diferències estadísticament significatives entre l'alumnat d'origen autòcton i l'alumnat d'origen estranger. Un fet que evidencia informe rere informe i que dic la hipòtesi que el proper, que sortirà ara, les dades són 2018, el 2019, també evidenciar, i que és estructural, a més, que passa en la gran majoria de països de l'OCDE i països que són avaluats. Diferències que són estadísticament significatives i que, si us fixeu, la taula aquesta d'aquí, i aquí qüestionen una mica la nostra hipòtesi inicial, no s'expliquen només per la condició socioeconòmica i per la familiaritat de la llengua. No? És a dir, això nosaltres ens plantejava un repte. Com expliquem aquests resultats? No? Des del punt de vista de l'acadèmia hem d'intentar explicar problemes reals, crítics, que estan passant. I un era aquest, no? Com expliquem? Com expliquem aquestes diferències estadísticament significatives entre l'alumnat d'origen autòcton i l'alumnat d'origen estranger? No? I aquí podríem englobar diferents factors, factors biològics, racisme, però hi són. Quan vam fer la revisió, realment hi som. Lo de Trump no és casualitat. Hi ha realment el llibre aquest, que és un best-seller als Estats Units, i la seva hipòtesi és aquesta. Hi ha una qüestió de raça. La intel·ligència té un component biològic, genètic, i per tant, a través d'aquí explicaríem aquestes diferències. No hi ha recolzament empíric. És una hipòtesi que vam descartar des del minut menys 4. Un altre seria tot el tema més psicològic, podrien haver-hi factors personals o individuals, la introversió, l'extroversió, aquest nano és més tal qual, no sé què, però és insatisfactori, perquè que hem dit abans, que hem vist que són de fet aspectes estructurals, i per tant que l'introversió i l'extroversió es donen d'una manera més enllà del grup cultural, etc. Tampoc no ens sembla massa plausible. Però sí que podríem anar amb factors socioculturals. I un d'ells, el prevalent, és pensar que les dificultats a l'hora d'adquisició de la llengua del català i el castellà, per exemple, en el nostre context, poden explicar aquests resultats. O, una altra variable, factor molt important, la condició socioeconòmica, és a dir, subjacent a aquesta diferència hi pot haver la condició socioeconòmica. Doncs el mateix informe PISA ens ve a dir que no és ben bé això, perquè quan controlem la condició socioeconòmica i la familiaritat amb la llengua, si bé és veritat que aquestes diferències disminueixen, encara hi són. I no només encara hi són, sinó que són significatives. Però disminueixen. Per tant, sí que probablement és condició necessària, tots sabem l'impacte de la condició socioeconòmica sobre el rendiment, etc., variable, etc., és condició necessària, però ens sembla que no és suficient per explicar el fenomen. Foto tot aquest rotllo per entendre d'on sorgeix el projecte i on anem, a quina explicació. I la nostra explicació és postular el marc de les continuïtats, discontinuïtats, família, escola. Això és molt complicat i en dos minuts s'allunya, evidentment, del context que puguem tenir ara de temps i especial, etc. Però bàsicament aquest marc ens ve a dir, molt resumidament, molt estereotipadament, al final que en l'escola està present una determinada cultura familiar, per dir-ho d'alguna manera. I que quan l'estructura familiar es troba en continuïtat amb la pràctica educativa escolar, això vol dir que la coneix, per tant que la comparteix, l'extén. És a dir, els pares i mares familiaritzats amb l'escolarització doncs fan lectura de contes, fan els deures, extenen la pràctica educativa escolar. Però en canvi, aquesta cultura educativa escolar que representaria o simbolitzaria o estaria representada la condició blanca, estic pensant en Estats Units, que és l'origen, perquè ens entenguem, de classe socioeconòmica mitjana alta, en aquelles situacions en les quals hi ha desconeixement és quan podem parlar de discontinuïtat. I la discontinuïtat pot ser desconeixement, per tant una falta de familiaritat amb els codis, les pràctiques, el sentit de la pràctica, del context, o pot ser vist també com a conflicte, que seria un segon nivell de descontinuïtat. Quan jo a casa el meu codi cultural és posar-me el vel i a l'escola me'l fan treure. Aquí hi ha una discontinuïtat a nivell de conflicte, identitari, etc. És molt complicat. Però, bàsicament i molt resumidament, seria dir que determinat alumnat té una transició més fàcil, més natural, entre l'ecologia familiar i l'ecologia de l'escola. No sé si més o menys s'entén. Per tant, tenint en compte això i a partir del principi de contextualització educativa, que l'Àngel també l'ha treballat en l'àmbit de matemàtiques, que bàsicament el principi de contextualització ens ve a dir que aquell aprenentatge profund, significatiu, és aquell que és capaç de connectar el currículum i la pràctica educativa escolar amb els coneixements previs, això ja ho sabíem d'Ausubel, però no tant els coneixements previs, sinó els interessos dels estudiants, diríem avui, amb el tema de la personalització d'aprenentatge, amb les seves motivacions, i també, i aquí és quan ve els fons de coneixement, fixeu-vos, amb les experiències i pràctiques familiars i comunitàries de l'alumnat. Per tant, el principi teòric seria: hem d'aconseguir contextualitzar la pràctica educativa escolar, el contingut de matemàtiques, per exemple, amb el que anomena el programa, el projecte, els fons de coneixement d'aquestes famílies. El projecte s'emmarca a la Universitat d'Arizona, per tant al sud dels Estats Units, en un context marcat per aquesta perspectiva del dèficit, aquesta perspectiva en la qual conceptualitzes la família d'origen, aquí en aquest cas centroamericà, mexicana, com a carent, carent des del punt de vista lingüístic, des del punt de vista... I aquests autors diuen, anem a postular, no anem a entrar en les carències que tinguin les famílies, no som psicòlegs ni serveis socials, anem a postular que totes les famílies tenen coneixements, tenen competències, tenen habilitats, tenen sabers. Per què? Perquè totes les famílies tenen experiències de vida i sabem que a partir de les experiències, de les pràctiques socioculturals, formals, laborals, però també informals, religiosos, etc., acumulem sabers, aprenem a fer coses. Per tant, totes les famílies, més enllà de la seva condició econòmica, social, lingüística, identitària, política, religiosa, més igual, totes tenen, disposen de fonts de coneixement, de sabers. Quin és el problema? Que l'escola les ignora moltes vegades, no les sap, no les coneix. Aquest és el concepte, els cossos de coneixement tal qual, i diu les escoles públiques, a vegades, diu Lluís Moll, ignoren aquests recursos culturals i estratègics que hem anomenat fonts de coneixement. A partir d'aquí, aquests són els tres objectius de l'aproximació: millorar l'aprofitament acadèmic dels alumnats d'origen hispà en aquell context, millorar el rendiment acadèmic, per tant, a través d'aprenentatges significatius, etc., seria un objectiu. Segon objectiu, millorar les relacions de família-escola a través de la creació de relacions basades en la confiança mútua. I el tercer objectiu, realitzar innovacions didàctiques i curriculars a través de la capitalització d'aquests sabers. Com metodològicament s'implementa? Bàsicament, a nivell metodològic, els dos punts més característics seria la creació d'una comunitat de pràctica, podríem dir, d'un grup d'estudi, en el qual s'agrupa els mestres i membres de la universitat, que pivota tota l'aplicació del programa. Que el programa bàsicament en què consisteix en que els docents realitzen visites als llocs, a les cases, a les comunitats dels seus estudiants per identificar els fons de coneixement. Això també és molt interessant perquè té a veure amb relacions de poder, és a dir, ja no és la família que ve amb el mestre i el mestre com a autoritat fa un rendiment de comptes en relació al seu alumne, com va a matemàtica, no. Si volem crear confiança mútua, les tutories convencionals jo crec que tenen moltes limitacions perquè hi ha confiança mútua. En canvi, els escenaris informals són molt poderosos per generar confiança mútua. Doncs aquest és l'objectiu, generar confiança mútua a través de visites informals en la qual el contingut de l'objectiu de la conversa és identificar aquestes habilitats, aquests sabers, aquests coneixements. Per tant, rastrejar les pràctiques laborals d'aquesta família, etc. Per què? Perquè una vegada identificats aquests sabers, hi ha el canvi de mentalitat, no és la família carent sinó nostra, és que és la família que parla berber, francès, anglès, català, competència multilingüe. Per tant, ja tinc un saber. Passat de la perspectiva del dèficit, a veure la família com a competent. Un cop he identificat que els haig d'identificar empíricament, perquè això és contingent en la relació a cada realitat de l'alumnat i cada família, un cop jo les he identificat, el repte, en el tercer objectiu, és com els capitalitzo, com els incorporo a l'aula, com transformo l'activitat educativa per tal de contextualitzar el currículum. I això també es fa en el marc del grup d'estudi. Això seria un exemple de les diferents aplicacions que hi han hagut. En aquest cas bé, hi van haver 5 visites, 3 activitats educatives. Per exemple, es va identificar, per acabar amb un exemple, perquè ho poseu en exemple, més a nivell concret didàctic, que hi havia un fons de coneixement o un interès o una pràctica que era el tema dels cacauets, barrejats amb el menjar, etc. Llavors la mestra ho va vincular amb competència multilingüe de treballar amb diferents llengües a través de plantar un cacauet, amb medi natural, etc. Els exemples són el de menys perquè n'hi ha 30.000, però bé. A partir d'aquí, amb això acabem, acabo, no hi ha ningú que controli el temps. Doncs puc fer trampa. Em queden 10 minuts. No, molt poquet. Amb això acabo. 2 minuts. Anda, Carina, que posis tu les restriccions que compartim al grup. No, va, 2 minutets que queda el grup de diversitat. Clar, parlant de continuïtats i discontinuïtats, això funciona molt bé infantil, funciona molt bé primària, però què passa a secundària? Hi ha el tema de la identitat. El tema de la identitat, i moltes vegades la identitat es construeix precisament com a negació amb la família. És a dir, necessàriament els fons de coneixement vostres es traspassen als vostres fills, s'apropien d'aquests fons de coneixement? No necessàriament. No necessàriament l'Àngel, que pugui tenir fons de coneixement amplis de matemàtiques, vol dir que un fill s'apropiï d'aquests fons de coneixement. Per tant, aquí vam incorporar un altre nivell d'anàlisi, que és el que anomenem els fons d'identitat, per incorporar no només les famílies, sinó aquells fons de coneixement que estan apropiats en el sentit personal que fa l'estudiant sobre si mateix. Aquí parlem d'interessos, però no només d'interessos, pràctiques, sinó de fons geogràfics, i metodològicament es treballa a través d'artefactes identitaris, que anomenem, també, on hi ha projecció identitària, on també s'utilitza perquè hi hagi una vinculació curricular, etc. etc. Això seria un altre exemple, però ja la Carina em mata si l'explico, perquè no tenim temps. Bàsicament és això. Merci. El grup.